Ja estem a 3 de gener i és el moment també de fer una mica una previsió de com serà aquest any 2021. Saludem a Francesc Moreno, editor del Liberal.cat. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia. Esperem que sigui no només un bon dia, sinó un bon any, o almenys un any millor.
Doncs això és la primera pregunta que et faig. Com veus aquest any 2021? Creus que serà tan bo com preveiem o tan dolent com també diuen moltes de les persones?
Efectivament. Tu has presentat la pregunta una miqueta amb la incògnita, no? Hi ha previsions molt diferenciades respecte al 2021 perquè hi ha moltes incògnites, no és fàcil. I ara, segons et posicionis amb aquestes incògnites, però, lògicament, les conseqüències són unes o unes altres. Quines són aquestes incògnites? Bàsicament, dos. Una és, evidentment, l'evolució de la pandèmia i els efectes que té sobre l'economia. Aquesta és una incògnita. Hi ha la vacuna, que és una esperança, però bueno, anem a veure com els ritmes de vacunació aquí a Espanya no són massa ràpids, comparats amb altres països. Per tant, veurem com va això. És a dir, hi ha incògnites. Hi ha una millor perspectiva, però amb incògnites. I l'altre element importantíssim és els fons de recuperació europeus. Com es posaran en marxa, qui traurà més part del pastel, quin tipus d'inversions acabaran sent les que més o menys creadores d'ocupació. En fi, per tant, diríem que el 2021 és un any de grans incògnites.
D'una part, també tenim moltes empreses que encara no poden fer concursos de creditors, moltes persones que estan a ERTO, que potser no tornaran al seu lloc de feina. També pot produir-se en un moment en què s'acabin aquests dics de contenció que s'han establert i que caigui moltes coses que ara s'aguanten de manera artificial, o no?
Efectivament, aquesta és una altra realitat que, sens dubte, passarà. Les previsions de... lògicament, tot va una mica encadenant, no? Mm-hmm. També aquest impacte serà major o menys gran si la recuperació és més ràpida i més forta o menys, no? Però, evidentment, sí que és cert que hi ha hagut uns dits de contenció que, d'alguna manera, no aguantaran. L'últim informe del BBVA Research parla que a Catalunya, per posar un exemple, entre el 2020 i el 2021 es poden perdre entorn a 85.000 llocs de treball i que això no recuperarà fins al 23-24. És a dir, les perspectives, com tu dius, són en aquest sentit, amb el tema de l'ocupació. I després amb un tema que també és molt important i és la destrucció de les classes mitjanes. Al final, qui més rebrà, que ja anem veient, doncs són les petites o les microempreses i els autònoms. Per què? Perquè tenen molta menys capacitat de resistència, tenen molta menys capacitat d'influència per aconseguir fons públics i també perquè estan ja algunes en sectors molt madurs o ja, per tant, amb més problemes estructurals. Però la última realitat és que tindrem més desocupació, segur, i també tindrem una destrucció d'aquest teixit que a Catalunya és important i que li donava una certa característica pròpia, no?
Aquest teixit, bàsicament, també es basa molt o té un pes molt destacat al turisme. El 2020 ha estat un any horribilis per al turisme, qui ho anava a dir? No ens hagués imaginat mai que podria un sector que anava com un coet de cop i volta no anar ni com un vaixell ni com un avió, sinó simplement no anar. La recuperació econòmica també depèn molt del turisme, de si a aquest estiu que ve poden començar a venir turistes o no, perquè la situació...
És evident que el turisme, en el conjunt d'Espanya i en Catalunya en particular, també és essencial. Evidentment, quan he parlat de dels dos elements d'incògnita de futur, que és l'evolució de la pandèmia i els fons de recuperació europeu, com aniran, evidentment l'evolució de la pandèmia és transcendental amb el tema del turisme. En situacions de que la pandèmia evolucioni bé, el turisme s'ha de recuperar, l'estructura, diguéssim, no canviarà de cop i volta. És cert que la pandèmia pot crear algun mecanisme mental de menys desplaçaments, però jo crec sincerament que la dinàmica del turisme no, si les coses es normalitzen, es recupera amb molta rapidesa. Ho hem vist en casos, per exemple, de terrorisme a molts països. La gent té poca memòria i si les coses tornen, la tendència a viatjar i el turisme continuarà. Ara bé, no sabem exactament quan això és, amb quina rapidesa es farà i qui podrà aguantar i qui no podrà aguantar, perquè evidentment les agències de viatge, molts hotelers, en fi, la situació al sector vinculat al turisme és realment dramàtica.
També ara parlava d'aquests fons de recuperació. Són tan importants, o és a dir, són tan, poden ajudar tant a l'economia o en el fons es poden quedar curts?
Bueno, curts no sembla, perquè les disponibilitats són molt altes i la realitat a dia d'avui és que a mi el que em preocupa no és que es quedin curts. A mi el que em preocupa és que els projectes que es presentin siguin projectes realment que serveixin per lo que han de servir o per lo que sembla que estan dissenyats, que és per modernitzar l'economia no només espanyola i catalana, sinó europea en general i occidental en general. En el fons, la crisi del Covid, no dic que s'hagi sigut produïda per això o sigui artificial, però sí que està servint per un element evident, i és per fer un pas marcial de modernització del teixit productiu d'Occident. Uh-huh. A base d'unes ajudes públiques que en altres circumstàncies segurament no es produirien o no seria possible perquè xoquen amb l'esperit de lliure mercat, etc. Per tant, els fons són importants. El problema que hi ha és que no passi com va passar els primers anys del 2000, de l'any 2000. Les primeres ajudes quan vam entrar a l'Economia Europea van ser bones. De fet, el tirón espanyol va ser important, però també va servir per fraus nombrosos. Podem recordar els cursos de formació de sindicats i patronals, podem parlar de moltes coses. Que no passi el mateix. El problema que aquí és en tindre projectes que siguin realment innovadors, que siguin realment transformadors del teixit productiu, però sí que són importants. L'altre dia es parlava a la SEAT, que és de projectes d'inversió relacionats amb els fons de recuperació de 14.000 milions. Això és per Catalunya és molt important. És a dir, jo crec que sí que són determinants. El problema és fer projectes com, diguem, encara llunys i que no es desviï massa diners amb les corrupteles pròpies dels CACs.
La política també pot influir molt en aquesta recuperació. Tenim eleccions de moment fixades pel 14 de febrer. Aquesta setmana hem vist doncs, un moviment sorpresa, podem dir-ho d'aquesta manera. Salvador Illa serà el candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya. Lorena Roldán abandona Ciutadans i es presentarà com a número 2 del Partit Popular. Com veus el panorama polític català i com pot sortir després d'aquest còctel?
Hi ha una cosa que és evident, és que Catalunya amb els últims porta molt de temps perdent, diguéssim, competitivitat respecte a la... Sempre es compara a Madrid per una raó lògica, perquè són les dues comunitats més dinàmiques. Catalunya ja no només ha sigut l'any passat superada per Madrid, sinó per la Comunitat de València, en fi, estic parlant del creixement, però en quant a PIB, per càpita, etc., des de 1980 hem perdut moltíssimes posicions i això és vinculat a tota una determinada política, sobretot en els últims anys. Aleshores, un canvi a la Generalitat que normalitzi la situació és el primer pas per començar a recuperar, diguéssim, inversió estrangera, confiança, etc. Això és possible o no és possible? Home, les enquestes estan com... Jo les aconsellaria mirar-les amb molt de cuidado, perquè l'última enquesta, em sembla que era del CIS, donen resultats basats en una participació del 69%. Uh-huh. Jo crec que no hi haurà una participació del 69% si no canvien molt les coses. Crec que la participació serà molt més baixa i que, per tant, els resultats de les eleccions estaran molt marcats pel tema de la participació. Des de l'altre punt de vista del que tu parlaves de l'aparició d'Illa, sens dubte l'aparició d'Illa és algú que ja es venia parlant, que és que el PSC volia enfocar aquestes eleccions molt amb nucli de gestió per contraposar la gestió de la Generalitat, més amb to, més d'estat, i en aquest sentit Illa és una persona que, segons totes les valoracions que surten amb els diferents mitjans, té una valoració de les més altes de la d'Espanya, segurament per la seva presència mediàtica bastant constant i pel seu caràcter tranquil i que genera aquest un element de certa confiança en uns moments en què la crispació acostuma a ser el dominant. A l'efecte, Illa, qui pot ser? Què busca? Busca atreure el màxim número de votants que el 21 de desembre de 2017 van votar Ciutadans i que ara a les enquestes apareixen com a abstencionistes o mica perduts. Hi ha molta gent que aspira a això. També el PP, que ha fitxat a la Lorena, també Vox. És a dir, la bossa Ciutadans s'ha convertit en l'animal de la... ferit, no? I tothom està veient a veure com li pot arrencar, pues, o com pot extreure el màxim d'ús. Com acabarà? Pues, no soc pitoniso, no? Jo crec que anirà molt just. Anem a veure quines majories són possibles. Si hi ha un tripartit possible, jo crec que hi haurà tripartit. Malgrat...
Aquesta és la següent pregunta. Quines majories pot haver-hi? Un tripartit PSC, Home, Esquerra,
a les enquestes només donen dues majories. O la majoria independentista tradicional, o una majoria de tripartit de Comuns, Esquerra, PSC, que està molt justa. Amb les enquestes, a dia d'avui, està, algunes enquestes donen 67, 68, 69. Jo no veig cap més, no hi ha cap altra majoria que no sigui una d'aquestes dues. Inclús es parla de que, segons com caiguin les cartes, pot produir-se una repetició electoral, perquè no serà fàcil... Jo crec que el PSC i Esquerra s'hi poden sumaran, però de moment el que diuen els seus dirigents és que ni hablar, que no volen formar govern en cap cas. Les relacions entre JxCat i Esquerra ja sabem quines són, horroroses. Per tant, veurem com es munta un govern i depèn de com vagi. L'àmbit electoral nacionalista també està molt dividit. Apareixen noves formacions, anem a veure quin impacte tenen, primàries, el PDeCAT, el Front Nacional, sé que finalment recull les reformes, moltes. I, per tant, diguéssim que són unes eleccions, en aquest sentit, jo trobo que molt obertes, molt obertes, i que dependran molt del final de la participació.
Així que, al final, tot dependrà també del paper d'Esquerra Republicana. És Home. A dir, de si dona suport a Junts per Catalunya, si queda per davant Junts per Catalunya que Esquerra, o al PSC també, si dona suport a Esquerra, perquè, en principi, tampoc hi ha cap enquesta que digui que el PSC quedarà per sobre d'Esquerra. Llavors,
però saps què passa? Això no hi ha cap enquesta que ho digui, però no és impossible. No. Per què? Pues perquè hi ha dues dinàmiques. En aquests moments, Esquerra sembla que està a la baixa, com que hi ha una certa tendència a la baixa. Diguéssim que Junts per Catalunya està reagrupant una mica el vot, malgrat que dit que té la competència del PDeCAT, etcètera. Aleshores, jo crec que Esquerra Republicana i el PSC no tenen més remei que fer una campanya un contra l'altre. Ahir Junqueras ho deia molt bé, només hi ha dues alternatives, sí. Esquerra i PSC. Per què? Perquè si Esquerra Republicana avui admet que pot haver un tripartit, doncs, evidentment perd molts vots des de l'entorn nacionalista, i el PSC, si diu que pacta amb Esquerra Republicana, evidentment no absorbeix tot el vot que pretén absorbir dels antics votants de Ciutadans. Per tant, ho han de negar. Ho han de negar per una lògica. Que després l'aritmètica ho permeti o no permeti, jo crec que si l'aritmètica ho permet, Esquerra Republicana el que vol és assolir la frustració permanent, que és ser presidir la Generalitat per una banda i per l'altra banda assolir l'hegemonia del moviment independentista. Si això és possible, jo crec que deixarà a JxCat a l'estacada. El que no sé si serà possible o no, no tinc aquesta
bola de vidre, i veure com acaben, com tu dius, caient les cartes i quins Exacte. Pactes es poden acabar formant. Uns pactes que també condicionaran molt la governabilitat en el conjunt d'Espanya, al govern
Exacte.
Central, no?
Exacte.
I per també això, la política econòmica...
Aquesta governabilitat espanyola reafirma la tendència a un acord amb Esquerra, entre Esquerra i el PSC, si és possible.
Però si després, vaja. Si no sumés, també pot condicionar la governabilitat a nivell nacional, després.
Clar, clar.
I pot, clar, poden canviar les cartes.
La tendència d'Esquerra Republicana seria separar-se i buscar més confrontació a nivell nacional.
Ho dic més que res per després tindria també conseqüències econòmiques, perquè és com el peix que es mossega, tot és com una cadena, no? La política
clar,
econòmica canviaria.
Catalunya, sense entrar en detalls concrets i de lo que ha perdut i de lo que perd, és igual. Hi ha un tema que és essencial, que és recuperar un clima de confiança, deixar de ser un lloc, diguéssim, que la gent abans de fer una inversió se'l miri dos cops, analitzi el risc país d'una forma tal... És a dir, si no tornem a una normalitat, és molt difícil canviar les conseqüències. I després hi ha un altre element. Si un govern porta anys i anys i anys dedicant, jo no sé quan, si el 50, el 70, el 80% del seu temps al procés, és evident que no pot atendre les seves obligacions derivades de complir la governança real del país. és com una empresa. Si jo li dedico dues hores a la meva feina i les altres set a fer crucigrames, evidentment, el rendiment. Llavors, un govern que es dediqui exclusivament a intentar tirar endavant el país amb les dificultats que té, és molt millor que un govern que segueix perdent el temps, entre cometes, amb els seus deliris independentistes.
Mm-hmm. Doncs queda dit, Francesc, anem veient durant el 2021 com va tota aquesta evolució, tant econòmica com també política, que en el fons la política acabarà condicionant l'economia, les nostres butxaques i les nostres vides. El Francesc Moreno és editor del Liberal.cat. Un plaer, feliç 2021.
Gràcies i feliç a tots.